Bon dia. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar les plaques de bronze amb fragments de la passió que han estat arrencades de les estacions que pugen a Sant Francesc.
L'informatiu del migdia.
Com que hi van anar un dimarts a la nit, o de matinada, suposo que devien venir a anar-hi el llum perquè allà no n'hi ha. I aleshores varen optar per endur-se'n les que estaven més d'esquena.
És l'historiador i membre dels Amics de Sant Esteve i d'Altura, Josep Morlà. Els autors dels fets se n'han endut 6 de les 14 que hi havia. Com a mesura de precaució, la brigada municipal les ha acabat d'extreure totes i es quedaran definitivament al Museu de Sant Esteve. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 9 de desembre de 2022 i girem els papers, ja que el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya aprova un pressupost de prop de 2 milions d'euros.
Segons el seu alcalde, Santi Reixac, és un pressupost continuista per mantenir el municipi en bon estat. Des de l'equip de govern han pres la decisió de no pujar cap taxa per la situació econòmica actual i la crisi energètica.
Aquest any hem aprovat un pressupost d'un 1.900.000 euros. És un pressupost continuista també, perquè serà un any d'anar fent manteniment doncs, de les coses que tenim al municipi. No?
La digitalització és la clau del futur del pessebrisme.
Els pessebres tradicionals han perdut terreny i l'objectiu és aconseguir arribar als nous públics amb la utilització de les noves tecnologies. El president de l'Associació Pessebrista d'Olot és Miquel Serrat.
Ens hem quedat una miqueta sense els tallers d'estatuària i a més hem perdut bona part d'aquella gent que sortia dels tallers.
El gegant d'Argelaguer serà el gran protagonista de la Festa d'Argelaguer d'aquest cap de setmana.
Sant Damas torna sense restriccions per celebrar el 25è aniversari de Massio, el gegant del poble. L'alcalde d'Argelaguer és Artur Ginesta.
Sempre encetem el Sant Damas amb aquesta exhibició de patinatge i llavors dissabte i diumenge són els dies de festa.
I en esports, l'Unió Esportiva Olot, la victòria ha de ser la confirmació.
Precisament el conjunt olotí espera guanyar diumenge al camp de l'Eivissa i transformar els brots verds en 3 punts a la classificació. Li permetrien acostar-se a un punt de l'equip eivissenc, que també ocupa zona de descens i que ha destituït Raül Garrido just abans del partit. L'entrenador de l'Olot és Jonathan Risueño.
Volem veure un Olot que crec que el camp d'ells és per natural, bones dimensions, és paregut a jugar aquí.
I per acabar, l'hoquei Olot vol acomiadar el 2022 a la Josep Jou, sumant una victòria.
Després de 3 partits consecutius sense sumar els 3 punts, els olotins volen superar l'Oviedo Roller. Els asturians arriben a la capital de la Garrotxa després de sumar la seva segona victòria del curs. Jordi Garcia confia en recuperar efectius pel duel d'aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló d'Esports Olot.
Va, ens esperem un Oviedo, crec que és un equip bastant similar a l'últim que ens vam trobar a casa, que va ser el Congrés. Vale, és un equip que sap molt bé què fa 4 coses i les fa molt ben fetes.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I com no ho fem en l'àmbit nacional, Esquerra proposa rebaixar les penes per malversació si no hi ha ànim de lucre.
Els republicans plantegen que la pena màxima de presó en cas d'enriquiment personal o de tercer sigui de 3 anys, en comptes dels 6 actuals, que sí que es mantindrien si hi ha lucre.
Llibertat provisional per a l'acusat de segrestar i violar una jove en una cabanya a Terrassa.
L'home de 35 anys amb una cinquantena d'antecedents va ser detingut aquest dimarts quan els Mossos van localitzar la cabana on tenia la noia retinguda.
I l'exèrcit porta a la fiscalia el sorteig dels serveis d'una prostituta a la caserna del Bruc.
Verge demana més formació en igualtat i Colau vol que es depurin responsabilitats per uns fets que Marlaska considera absolutament rebutjables.
Ja en l'àmbit internacional, Rússia allibera Britney Griner en un intercanvi amb el traficant d'armes Victor Bout.
L'intercanvi s'ha fet en una pista de l'aeroport d'Abu Dhabi i el president nord-americà ha parlat amb la jugadora de bàsquet quan ja era l'avió de tornada als Estats Units.
Croàcia s'incorpora a l'espai Schengen, per on queden fora Bulgària i Romania.
L'entrada de nous membres requereix el consens i Àustria i els Països Baixos s'han oposat a la incorporació de Sofia i Bucarest.
I Nick Carter dels Backstreet Boys acusat de violar una fan menor d'edat i amb autisme.
Els fets haurien passat l'any 2001 a Tacoma, als Estats Units, a l'interior de l'autocar en què viatjava la famosa banda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La pluja ahir en forma de plogims va arribar gairebé tot arreu, però poca precipitació, gairebé ni mig litre en punts de la Costa Brava, a Olot gairebé 2 litres, igual que al Vall d'en Bas, 3 litres s'han privat d'en Bas, i al nord d'Osona fins a 6 litres a Perafita, 5 a Vic, 5 també a Orís i a Montesquiu, en van caure també 5 a Sant Pau de Segúries. Això sí, va fer fresca, boira a tota la muntanya, però la neu era cota alta, ben bé 2.200 metres, 4 litres en forma de neu, uns 4 centímetres a ull de terra, 2.400 metres. Aquesta pertorbació que ha anat passant de matinada, doncs avui s'acaba. Per tant, a primera hora, encara algun ruixadet, algun plogim, poca cosa, boires, humitat, ambient de fred moderat, sense glaçades, i de dia anirà sortint el sol amb clarianes. Per tant, tendència avui a un dia diferent, més estable, i ja a última hora del dia podria arribar novament alguna pluja per l'extrem sud. De fet, aquest dissabte, matinada, matí, migdia, podrà ploure novament a molts indrets, anirà baixant la temperatura, passa un front fred del nord i podrà nevar cap als 1.500-1.600 metres. Això fins al migdia, primer a la tarda. A la tarda només plouria una mica cap al sud de la Costa Brava, dissabte, o cap a la Selva. La resta s'anirà aclarint. I diumenge un dia diferent, amb més clarianes, més sol, però ambient més fred. Baixarà notablement la temperatura.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
I obrim la carpeta de temes perquè els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar les plaques de bronze amb fragments de la Passió que han estat arrencades de les estacions que pugen a Sant Francesc. Els autors dels fets se n'han endut 6 de les 14 que hi havia. Com a mesura de precaució, la brigada municipal les ha acabat d'extreure totes i es quedaran definitivament al Museu de Sant Esteve, informa Roger Isern.
Les plaques de bronze daten del 1949. Es van fer a partir d'uns models realitzats a l'art cristià i es van fondre en bronze perquè en aquell moment era el material més resistent a les inclemències meteorològiques. Aquestes plaques es van instal·lar en unes noves estacions després de les anteriors, datades al 1906, fossin destruïdes durant la Guerra Civil. Les estacions són fragments de la Passió i Mort de Jesús. N'hi ha 14 que van des de la plaça de les Rodes fins al recinte emmurallat de la capella de Sant Francesc, al capdamunt del volcà Montsecopa. Fa uns dies, uns desconeguts van arrencar 6 de les plaques de bronze, les que no miraven a la ciutat, segons l'historiador i membre dels Amics de Sant Esteve i d'Altura, Josep Morlà.
Com que hi van anar un dimarts a la nit, o de matinada, suposo que devien venir a anar-hi el llum perquè allà no n'hi ha. I aleshores varen optar per endur-se'n les que estaven més d'esquena, que no, des de baix a la ciutat no es veiés que hi havia algú que operava allà amb llums. Per tant, es varen refugiar amb això per emportar-se'n aquestes 6.
Un cop comprovada la desaparició de les 6 plaques de bronze de les estacions de Sant Francesc, van retirar les 8 peces restants per evitar que les poguessin arrencar. Es dipositaran al Museu de Sant Esteve.
Les van anar a retirar la brigada i les han portat, el destí és al Museu Parroquial, però de moment els han portat al Tour perquè aquí era un problema amb aquest tràfic que hi ha hagut els últims dies de descarregar-los, i els han portat a altura i allà les tenen de moment per traslladar-los a Sant Esteve. S'ha pensat en reposar-los, però amb materials nous, o sigui, no es pot tornar a fer de bronze, perquè això es tornaran a emportar.
Josep Murlà ha lamentat la pèrdua de patrimoni que suposa el robatori de les peces de bronze de Sant Francesc, d'un gran valor sentimental i històric. Es calcula que el seu valor econòmic podria arribar als milers d'euros perquè eren exclusius.
Ells els emmarcaven a dintre, feien una creu i posaven el medalló al mig. I allà els saben pintar-se en colors, evidentment, i en paisatges. O sigui, era una feina d'artesà, que a més de l'artesania de l'elaboració de la imatge, d'esculpir-los, també hi havia un treball, de, diguéssim, pictòric del paisatges que es reproduïen al fons. Que passa amb el bronze, no es veia això. Però la realitat és que quan els feien els tallers, quan feien a les estacions aquestes, hi havia una doble feina.
El robatori de patrimoni eclesiàstic ha estat habitual al llarg dels anys. Cap al 2010 es van emportar els àngels de la capella del Roser. Als anys 90 van desaparèixer de l'interior de la sagristia de l'església de Sant Esteve els copons que es duien a l'hora de combregar. També als anys 90 van desaparèixer els quadres de la capella del Sant Nom, situats dins el mateix temple. En les darreres setmanes també han desaparegut les canaleres de coure de l'església i la parròquia de Sant Roc.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
I en el bloc econòmic, l'Ajuntament de la Vall de Bianya aprova un pressupost de prop de 2 milions d'euros. Segons el seu alcalde, Santi Reixac, és un pressupost continuista per mantenir el municipi en bon estat. Des de l'equip de govern han pres la decisió de no pujar cap taxa per la situació econòmica actual i la crisi energètica.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya aposta per seguir una línia continuista i de manteniment en els pressupostos de l'exercici del 2023. És d'1,9 milions d'euros que serviran per completar obres pendents i seguir amb actuacions de manteniment en diverses zones de la vall. Una de les assignatures pendents al consistori és la millora de l'enllumenat a la zona de Llocalou i als carrers de la Canya, entre d'altres. En declaracions a Ràdio Lot i Lot Televisió, l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, explica que és un pressupost important per seguir mantenint el municipi.
Aquest any hem aprovat un pressupost d'1.900.000 euros. És un pressupost continuïssa, també, perquè serà un any d'anar fent manteniment doncs, de les coses que tenim al municipi, no? Sí que tenim obres, del pla d'obres que les hem d'acabar, com és l'enllumenat de Llocalou, com és l'enllumenat també de carrers de la Canya, tot això ho tenim en un pla d'obres que l'irem executant a mesura que tinguem hasta el 2024.
Reixac ha remarcat que aquest any no apujaran cap taxa a causa del context global de crisi.
Bueno, és un pressupost doncs, que el que bàsicament es farà doncs, és el manteniment de les coses que tenim. Aquest any hem aprovat un pressupost que en taxa zero no pugen cap taxa, creiem que el moment que estava passant és prou un moment difícil amb el tema energètic i doncs el que hem fet ha estat aprovar-ho doncs, sense pujar cap taxa.
Tot i que els pressupostos de l'any vinent contemplen la millora d'alguns serveis, l'alcalde és conscient de la necessitat de nous equipaments, tal i com li demanen els veïns del municipi.
Bueno, tenim serveis, per exemple, els veïns que ens demanen, a vegades ens demanen una piscina. A Vall de Bianya, el seu poble de Seminat, no en tenim cap piscina, i si no, on te la tindríem? El que fem al Vall de Bianya doncs, és que la gent doncs, que va, per exemple, doncs, a la piscina de Sant Joan, com a ajuntament, doncs, se'ls hi abona la meitat del que va a l'entrada. Dispensari tenim a la Canya i tenim a Sant Joan, també ens hem de desplaçar. No podem tenir un dispensari a cada nucli, sinó el que hem de fer, igualment agafem el cotxe, ens anem mateix a la Canya que a Sant Joan.
Des de l'Ajuntament de la Vall de Bianya aposten per un pressupost de gairebé 2 milions d'euros per mantenir l'activitat del municipi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I seguim repassant a la carpeta de temes, i en aquest cas ho fem a les comarques gironines, perquè l'Ajuntament d'Hostalric haurà de retornar a l'Estat gairebé 319.000 euros de subvencions que va rebre per restaurar el castell i que no va justificar. Aquests diners formen part de les ajudes que el consistori va sol·licitar a partir del 2011 per tirar endavant la primera fase del projecte de restauració de la fortalesa. Les obres, que es van dur a terme entre els anys 2015 i 2019, van costar cap a mig milió d'euros, però l'Ajuntament va rebre molts més diners que no va justificar en què van gastar-se. I ara el Ministeri d'Hisenda li reclama aquesta diferència. La regidora d'Hisenda, Glòria Joaquim, desconeix què en va fer l'anterior govern d'aquests diners i lamenta que haver-los de retornar limitarà les inversions del 2023. Seguim en temes de Girona. El jutjat ha enviat a presó un lladre multireincident que entrava a robar cases d'urbanitzacions de Roses a l'Empordà i aprofitava per menjar-hi. El delinqüent, que té 29 anys, sempre feia servir el mateix modus operandi. Esperava que els propietaris estiguessin dormint o bé haguessin marxat dels habitatges per forçar portes o finestres i esmunyir-s'hi a l'interior. Si calia, també grimpava per la façana. Solia robar eines, diners o petits electrodomèstics. En una de les cases, fins i tot, va intentar quedar-s'hi a viure. Els Mossos d'Esquadra els relacionen amb 5 robatoris comesos entre setembre i octubre a les urbanitzacions de Canyelles i Santa Margarida. La policia, però, no descarta que el lladre n'hagués pogut cometre més. I seguim, perquè l'Audiència de Girona ha eximit l'assegurador del Paradise de la Jonquera, l'Alt Empordà, de pagar els danys d'un incendi que hi va haver la nit del 30 de desembre del 2016 perquè no va declarar que era un prostíbul. El tribunal estima el recurs de la mútua i revoca una sentència del jutjat de primera instància i instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà, que va resoldre que havia de donar més de 94.000 euros a la societat que gestiona el club pels desperfectes provocats per les flames. La secció segona de l'Audiència conclou que la falta d'informació rellevant sobre l'activitat del negoci implica un incompliment tant legal com contractual que fa l'asseguradora no hagi d'assumir la cobertura dels desperfectes. I la Moreneta ja té una imatge i una capella a la catedral de Girona. Coincidint amb la Immaculada Concepció i amb el 75è aniversari de l'entronització de la Verge al monestir benedictí, la catedral ha dedicat una de les seves capelles a la Mare de Déu de Montserrat. El temple ha acollit una missa solemne, presidida per l'abat emèrit del monestir, el gironí Josep Maria Soler. Durant l'homilia, Soler ha destacat que l'acte d'avui agermana tots els membres de diòcesis amb seu a Catalunya i suscita el sentiment de pertinença al nostre poble català. I és que, precisament, la Girona era l'única catedral de Catalunya que no tenia cap imatge de la Moreneta. Se li ha dedicat la capella que antigament es coneixia com la de Sant Tomàs. I per acabar en l'àmbit gironí, captar l'essència d'una persona i plasmar-la en una cançó per a regalar. A grans trets, aquesta és la idea dels músics usonencs Mariona Castells i Guillem Roma, que proposen crear una cançó 100% personalitzada per a regalar a un ésser estimat.
Hi ha cada vegada més gent que té una mica aquesta consciència de dir no regalem per regalar, no feu com una mica uns regals més conscients, i crec que això també és un projecte que fa sentir còmode molta gent que té aquesta mirada, perquè al final és un regal immaterial que té molt valor emocional, no? Llavors crec que cada vegada més la gent dona valor a aquest tipus de regals.
El projecte va néixer fa un parell d'anys i ja han creat més de 200 temes. I seguim repassant altres temes, en aquest cas cultura, perquè la digitalització és la clau del futur del pessebrisme. Els pessebres tradicionals han perdut terreny i l'objectiu és aconseguir arribar als nous públics amb la utilització de les noves tecnologies. Enguany, en el camí del pessebres d'Olot, s'ha buscat exposar pessebres tradicionals, però amb temàtiques més actuals, sense perdre l'essència original. L'any 1992 es va dur a terme la primera edició de la mostra de pessebres. Aquesta activitat típica de les èpoques nadalenques a Olot s'ha anat consolidant fins al punt d'arribar als 30 anys. Enguany, després de molts alts i baixos en l'àmbit pessebrista, es vol recuperar l'empremta de les primeres edicions. Actualment, l'àmbit dels pessebres tradicionals no està passant pel seu millor moment, degut a la mort dels seus màxims referents, com l'olotí Josep Treite. Cada vegada és més complicat trobar pessebristes que vulguin fer-ho per amor a l'art i que segueixin l'estil tradicional de l'escola d'Olot. Ho explica el president de l'agrupació pessebrista d'Olot i la Garrotxa, Miquel Serrat.
Ens hem quedat una miqueta sense els tallers d'estatuària i, a més, hem perdut bona part d'aquella gent que sortia dels tallers. Què passa ara? Doncs hem de buscar ja algú que s'hi dediqui oficialment, i costa una miqueta, perquè és clar, en el moment que no hi ha una font d'ingressos, costa una miqueta trobar aquesta gent. Per, diem, per afició, costa una miqueta avui dia. Avui dia destinar temps a una afició quan en realitat necessites per poder viure, doncs és una mica fumadot. Per tant, ho hem d'anar capgirant o anar buscant amb les noves tècniques, amb les noves tendències que ens possibiliten, doncs, aquest canvi.
El món del pessebrisme té l'objectiu d'acostar-se a nous públics sense perdre el seu esperit tradicional. Per això, una de les solucions i projectes que veuen des de l'associació és la digitalització. Des de la Generalitat ja treballen des de fa un any a Olot per desenvolupar un pessebre completament interactiu, on la persona que vulgui formar-ne part podrà entrar dins el pessebre i descobrir el que més li interessi.
Aquest any hem inaugurat un pessebre de la ciutat que és un bosc. Però escolti'm, per què el senyor que ens està mirant des del Perú o des del Japó no es pot passejar per dintre aquest bosc i mirar la figura i tenir-la allà a primer terme? Vull dir, no una composició d'una foto general de tot el paisatge, no. Passejar-se, inclús ell poder formar part, o sigui, formar part d'aquell pessebre. O sigui, això s'ha lograt ja. Uh-huh. No? La teva persona, que l'has de tenir digitalitzada, la pots fer que es passegi per allà dintre. I quan es passeja, veu al darrere de la figura com ho veu, si es posa al lloc d'aquella figura, com veu el paisatge, com veu...
Aquesta digitalització del pessebrisme, pensada per atraure el públic del futur, haurà de suposar un canvi de mentalitat radical dels artistes pessebristes tradicionals, per la qual cosa, segons Serrat, encara no estan preparats.
Exactament, però és que el gran problema també és que no tenim el jove pessebrista que s'involucri amb això perquè no és una font d'ingressos. A veure, s'ha de continuar amb la salvaguarda, poder explicar a la gent què és el que es feia, fer que canvi en els moments actuals i llavors, sobretot, anar amb aquestes noves tecnologies, noves mentalitats, noves visions escèniques.
El futur del pessebre a Olot i a tot el món passa per adaptar-se a les noves tecnologies i crear, com en aquest cas, projectes immersius que serveixin com un atractiu audiovisual i, a la vegada, una revolució en el món pessebrista com mai s'havia vist fins ara. I seguim en l'àmbit de la cultura perquè el gegant d'Argelaguer serà el gran protagonista de la festa d'Argelaguer d'aquest cap de setmana. Sant Damas torna sense restriccions per celebrar el 25è aniversari d'en Màcio, el gegant del poble, informa Pere Ubach.
Aquest cap de setmana tenim la festa major d'Argelaguer amb motiu de Sant Damas. El primer acte es va viure dimarts amb l'exhibició del Club Patinatge Artístic Olot, però la festa no quedarà inaugurada fins que demà a les 9 del matí repiquin les campanes. L'alcalde d'Argelaguer és Artur Ginesta.
Sempre encetem els Sant Damas amb aquesta exhibició de patinatge i llavors dissabte i diumenge són els dies de festa. Al matí hi haurà una excursió, hi haurà, diguem, una mica la cosa més vistosa del matí, que serà la inauguració de l'exposició dels geganters, que aquest any celebrem 25 anys.
Com cada any, l'Escola Montpalau i el Casal d'Avis s'uneixen per organitzar una passejada popular i, en acabar, es presentarà una exposició de fotografies en honor als 25 anys d'en Màcio, el gegant del poble.
És una exposició de fotografies, cartells, articles que han sortit durant aquests 25 anys parlant d'en Màcio, que és el gegant d'Argelaguer. El grup de geganters d'Argelaguer han volgut fer un treball per mostrar tot el que s'ha fet i la història que té aquest gegant amb aquests 25 ja anys llargs. Ja.
A la tarda, la Sal d'Olot oferirà jocs pels més petits a través de contes musicats i un taller d'imants. I després, a Gany Sam portarà el seu swing clàssic i tot el seu altre repertori musical.
El diumenge al matí hi ha una missa cantada, i després hi ha el Cercavila i Gegants, que estarà precedit de l'esmorzar de geganters per rebre totes les colles convidades.
La festa s'acabarà amb sardanes i vermut al migdia, un concert de Northern Cellos i els seus violoncels, i per acabar, focs artificials.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Obrim la carpeta esportiva i ho fem amb la Unió Esportiva Olot i l'hoquei Olot aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge.
L'esport a Ràdio Olot.
I comencem amb la Unió Esportiva Olot. La victòria ha de ser la confirmació. La Unió Esportiva Olot espera guanyar diumenge al camp de l'Eivissa i transformar els brots verds en 3 punts a la classificació. Li permetrien acostar-se a un punt de l'equip eivissenc, que també ocupa zona de descens i que ha destituït Raül Garrido just abans del partit. El tècnic valencià no es podrà retrobar amb l'Olot, informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot no ha guanyat mai un partit de Lliga a les Illes Balears, però tard o d'hora aquesta estadística negra s'ha de trencar, de la mateixa manera que s'ha d'acabar la mala ratxa a Segona Federació. Contra l'Hèrcules, la setmana passada va sumar un punt i va transmetre bones sensacions, sobretot a la segona meitat, i ara espera fer un pas més al camp de l'Eivissa Illes Pitiuses. El tècnic de l'Olot és Jonathan Risueño.
Volem veure un Olot que crec que el camp d'ells i és per natural, bones dimensions, és paregut a jugar aquí. Altra cosa seria si nosaltres fórem a jugar a un camp petit o de gespa artificial, però jo crec que se'n donen les condicions per a poder ser nosaltres mateixos en el camp de l'Eivissa.
L'Olot només ha sumat 4 punts dels últims 21 possibles i encadena 4 jornades sense vèncer, però l'Eivissa i Illes Pitiuses no està gaire millor. De fet, aquesta setmana ha destituït Raúl Garrido. El valencià no es podrà retrobar amb el seu exequip. Ara mateix, l'Eivissa ocupa zona de descens per culpa de 4 derrotes en els últims 5 partits. Té 4 punts més que l'Olot i, com els de Jonathan Risueño, els eivissencs necessiten la victòria. Risueño destaca la qualitat del rival.
Jo crec que els seus perills són els jugadors que tenen. Jo crec que tenen molt bons jugadors, és una plantilla feta per estar a dalt i crec que tenen jugadors que també són coneguts aquí. Jo crec que l'Ivan Guzmán és un molt bon jugador, el Juan Antonio, el Marc Mas, jo crec que en quede curt i que tenen el Pol Ballesteros també molt ràpid, que fa molt de mal. Crec que tenen una parella de centrals molt bon també.
La setmana passada Risueño va poder celebrar el retorn a la convocatòria dels sancionats Vigues i Terme, tots dos titulars, però finalment es va quedar amb les ganes de poder convocar Josep Sardà, que es va provar a l'escalfament però va notar molèsties i va quedar a la graderia. Ara l'extrem cedit pel Barça és dubte, igual que Marc Castells. Tots dos ja s'entrenen però no tenen el ritme dels seus companys.
Jo crec que dubtes, però més que per su estat físic, per su estat de ritme i d'entrenaments en el grup. A l'hora de fer la convocatòria tindrem que valorar el ritme de competició que porten ells respecte a altres companys, però físicament podrien entrar.
L'Eivissa Illes Pitiuses Unió Esportiva Olot, corresponent a la 14a jornada de Segona Federació, es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi de Can Misses 3. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
I seguim en altres temes d'esports. L'hoquei Olot vol acomiadar el 2022 a la Josep Jou sumant una victòria. Després de 3 partits consecutius sense sumar els 3 punts, els olotins volen superar l'Oviedo Roller. Els asturians arriben a la capital de la Garrotxa després de sumar la seva segona victòria del curs. Jordi García confia en recuperar efectius pel duel d'aquest dissabte a 8:15 del vespre al Pavelló d'Esports d'Olot.
Aquest 2022 ha estat un any històric per a l'hoquei Olot, ja que ha estat el primer sencer que ha competit a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Aquest dissabte disputarà l'últim partit de l'any a casa, davant l'Oviedo Asturià. Els olotins arriben al duel després d'encadenar la pitjor dinàmica de la temporada, amb 2 derrotes i un empat. Després de la mala fortuna i no poder anotar cap gol a Cerdanyola, l'hoquei Olot vol recuperar efectivitat per sumar una victòria que els situaria en una zona més còmoda de l'actual a la classificació. Ara mateix, els de García i Piera ocupen la 7a plaça, amb 7 punts, 3 respecte al descens, immediatament per sota, i tenen el rival de dissabte, l'Oviedo Roller, amb 6 punts. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un conjunt asturià complicat de batre.
Bueno, ens esperem un Oviedo, crec que és un equip bastant similar a l'últim que ens vam trobar a casa, que va ser el Congrés. Vale, és un equip que sap molt bé què fa, fa 4 coses i les fa molt ben fetes, és un equip que defensa molt bé, és un equip que té jugadors molt grossos i que amb el xoc són molt forts.
Aquest dissabte es veuran les cares dels dos màxims golejadors del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, el pitxichi de l'hoquei Olot, Marc Prat, amb 11 gols, i Pelayo Aspra, màxim golejador del grup, amb 12.
Al final sí que és veritat que haurem d'estar alerta, però no, és un jugador que juga normalment interior, que no és que porti molta bola, sinó que és un jugador que de la zona mitja cap a baix ho fa molt bé, i res, haurem d'estar alerta, haurem de fer-li moltes ajudes, segurament posar algun jugador molt físic, perquè ell és molt gros, un jugador físic que sàpiga que faci molt bé la feina aquesta de la defensa.
El duel entre catalans i asturians significarà l'últim de l'any a casa, un 2022 que ha estat el primer any natural que ha viscut Jordi García com a entrenador de l'hoquei Olot. El de Navàs en fa un balanç molt positiu.
Però és que el 2022 ha estat increïble, sobretot pel tema afició. O sigui, jo ho vaig dir, crec que l'any passat en un partit ho vaig dir, que feia molt temps que no veia una afició com la de l'Olot, i estem encantadíssims. Els nanos tenen aquest plus també per això, i nosaltres el que encoratgem és que vagin venint cada partit.
L'hoquei Olot Oviedo Roller, corresponent a la 8a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou. Es podrà seguir des de les 7 de la tarda en directe a Ràdio Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web a radioolot.cat o a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. També tindrem l'informatiu del vespre, on actualitzarem la informació d'avui divendres, dia 9 de desembre. Que us vagi bé el dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.